Podem presentar la Valèria Gallard Francesc, que és, de fet, la primera persona amb la qual vam parlar d'aquestes jornades. Fa molts mesos, perquè la Valèria, que coneixeu perfectament, tant per la seva obra com a periodista, com sobretot per la seva tasca de traductora, entre moltes altres coses de l'obra de Proust, que això ja és impressionant, perquè què has de dir?
Estic en el quart volum ara, en aquests moments, que és la meitat de la novel·la,
que són 7 volums. Imagineu-vos què és això, no? És una magna obra, per tant, també has acollit el francès i d'altres llengües, moltes altres obres, i és una coneixedora de John Sand i una persona molt interessada a esbrinar tot el que hi ha al darrere d'aquest personatge i del nom i de l'escriptora, que és John Sand. Justament vam començar a parlar de les jornades parlant de les concomitàncies que podíem trobar entre la figura de l'editor català i la de John Sand. Per tant, Valèria, moltes gràcies d'haver continuat dient que sí totes les vegades que vam dir que tornàvem a reprendre les jornades i finalment aquesta vegada ja hi som.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar de George Sand, que justament és una autora que, primer, canvi de registre totalment, no?, amb els autors que he vist fins ara, no?, la Pep Vargas, la Maria Mercè Marçal. Ara ens n'anem a una altra època, per això també he volgut fer un petit context. Fins ara anirem justament al segle XIX i farem doncs, una mica una recursada a les pioneres, no?, una mica de les pioneres que vam començar a escriure amb el pseudònim. I bé, justament el tema de la George Sand a mi m'interessa molt, no només perquè apareix a la novel·la de Marcel Proust, però no justament gairebé, no la deixa gairebé Proust. És justament una de les lectures que fa el narrador quan és petit, no? La mare li fa i llegeix algunes de les novel·les campestres, el Expedition P i d'altres. Apareix aquí, apareix també, doncs, com un dels referents, no? Perquè realment va ser aquestes escriptores que d'alguna manera la seva personalitat ha desbordat la seva figura literària i s'ha quedat totalment doncs, soterrada, sota capes i capes de prejudicis, de tòpics, no? Precisament aquí la coneixem molt com a l'amant de Chopin, no? I és una llàstima més justament ara que s'està posant en qüestió si Chopin era un homosexual, això també és una novel·la d'ara, no? La qüestió és que bé, és una autora doncs, que va molt més enllà i intentaré explicar-vos doncs, 5 cèntims del seu recorregut. I també doncs, una punt més personal, a mi em va interessar molt quan vaig anar el 2018 a unes trobades que vam fer de casa als museus d'escriptors a França, que ja se'ns cau la bala perquè ho tenen superben organitzat, tot el fan de tant en tant les trobades a nivell internacional i ens vam trobar amb gent doncs, que venia d'Alemanya, que venia d'Anglaterra, que venia de França, evidentment, moltes cases, i una d'elles era la casa de George Sand a Rouen, que és aquesta que aquesta foto doncs, la vaig veure aleshores, era el novembre del 2008, i també era seva, una, jo la coneixia doncs, com en general, no? Com la manga de Chopin, com també el viatge a Mallorca, la pel·lícula de la Lucía Bosé, no? Fet de George Sand, en plan, molt mascle, no? També. I a partir d'aquí doncs, vaig descobrir una altra figura, m'han interessat molt les seves memòries, que estan traduïdes personalment, que de fet són les memòries que són molt vastes, no? Era un encàrrec que li van fer i quan era una còpia de personalitat. I aleshores bé, van explicant la seva vida i a través de les memòries doncs, vaig com redescobrir la George Sand i va interessar doncs, també la seva època. Aleshores, ella doncs, travessa tot el segle, no? És de més del 1804 i mor el 1886. Aquí aquí la trobem doncs, amb aquest retrat doncs, tan, tan bonic. Aleshores, a mi el que em va interessar, per això també vaig entrar en aquest angle, no? De dir que ella és una escriptora que gràcies a l'escriptura aconsegueix emancipar-se i independitzar-se econòmicament. No? Perquè clar, si veiem el context de la França d'aquella època, del pas del classicisme a la il·lustració, evidentment que hi havia altres autores que havien publicat, però sempre eren això, aristòcrates, no? Que d'alguna manera doncs es dedicaven a conrear les lletres, tenim per exemple el cas de la Madame de Sévigné, que també apareix molt a Proust, perquè era una de les autores més apreciades de la seva mare, la Madame de Sévigné, doncs, que va fer aquestes cartes a la seva filla, vull dir, una autora epistolar, de l'antic règim, no? Que coneixia molt bé la cort, i aleshores el renyinyament de la filla doncs, li envia aquestes cartes i que de fet van ser publicades de manera pòstuma. Vull dir, no hi havia aquí cap intenció, justament no? Com a dona, ella escrivia, però no tenia cap intenció doncs, de publicar ni res, de ser doncs, de manera pòstuma i donada la qualitat d'aquestes cartes que es van decidir doncs, de publicar, que es va fer doncs, el 1725. Després tenim un altre cas molt interessant, que és la Madame de Stael, que aquesta ja sí que és una autora també aristòcrata, no? Una filla d'un conseller reial, que la seva mare tenia un saló literari, on anava amb el Voltaire, no sé, o sigui, estava... I la Madame de Stael doncs, és interessant en el sentit doncs, que com a dona pren la ploma i es posiciona més a més amb moltes qüestions, no? Qüestions polítiques, qüestions literàries també, dins de la teoria de la literatura doncs és molt estudiada perquè és de les primeres a teoritzar justament aquest concepte de Weltliteratur, no? De Goethe. I aleshores, bé, doncs la Madame de Stael, a més, ara que se'n parla molt de Napoleó, que és el bicentenari de la mort, ella era considerada l'amic número 1 de Napoleó i es va haver d'exiliar i tot per les seves idees. I ella justament sovint doncs, es pronuncia pel que fa doncs, al que era l'educació de les dones, que era molt important no? que estiguessin educades. I en aquest sentit sí que es pot considerar que és una mica una precursora de George Sand i ella la reivindica, no? Però clar, és anterior, no? Perquè és del 1766 al 1817, vull dir, que just s'acaben de trobar. No? Aleshores, comentava això, en aquests dos casos, per exemple, doncs, trobem que són dones aristòcrates, doncs, que havien cultivat les lletres, però en el cas de la George Sand, ella va intentar diferents mitjans per guanyar-se la vida i per poder-se independitzar del seu marit. Per exemple, que això ens ho van explicar quan vam anar a fer la visita a la casa, doncs va intentar conrear doncs, les arts plàstiques, també dibuixava, manualitats, vull dir, no sabia molt bé què fer, però ella volia això, trobar un mitjà realment per poder guanyar diners. No? I el que va fer doncs, això, convertir l'escriptura en el seu mitjà per guanyar diners, doncs explicarem com va ser tot el procés, i fins i tot ella, l'aproximació que té a l'escriptura, doncs no és gens romàntica, sinó que és molt pragmàtica, no? Realment l'escriptura va guanyar la vida, i ella es considerava doncs, com una obrera de la ploma, o sigui, es definia com una obrera de la ploma. I tenia doncs, bé, aquesta visió de que realment havia de treballar doncs, en un horari molt ple, de posar-s'hi, de manera molt seriosa. No? Treballava la nit, no? S'estava tota la nit treballant, i a més, doncs, que sí que és cert, i val a dir, això ho explica molt a les seves memòries, és que, clar, era una persona que tenia una imaginació desbordant i molt fantasiosa, i ja de petita explica doncs, com en aquesta Noan, no? Que són 200 hectàrees, que és un lloc molt bonic, doncs, ja passejava pels boscos i ja es va inventar un personatge que es deia Corambé, i és molt curiós perquè era un personatge que no era ni home ni dona. Vull dir, que ja tenia aquesta com sensibilitat d'aquesta mena d'ambigüitat, no? D'androgínia, que també marca molt el seu recorregut, no? Tant com a autora com a dona. I això ho explica això, les memòries de la seva vida. També va ser una dona que es va que es va, doncs, a nivell ideològic va ser molt, 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 molt peculiar, perquè tenia com un peu a l'aristocràcia i un peu en el poble. De fet, per part de pare, el seu pare era aquest, el Maurice Dupin de Franqueuil, que era un general de Napoleó que va participar a la campanya espanyola, bé, era tot un aristòcrata. De fet, ella, l'Aurora Dupin, que és com realment es deia la George Sand, era doncs, rebesneta de Maurice de Saxònia, que és un d'aquests generals molt importants de la cort de Lluís XIV, i bé, doncs tenia això, aquest glamour, no? per part de pare, doncs, que tenien tota aquesta solera, no? Tota aquesta casa, i per part de mare, en canvi, era aquesta noia, la Sophie Victoire de Lavo, que era filla d'un ocellaire, una filla d'un ocellaire que venia a les Nines i venia a Canaris, doncs, a Quebes Guasó, a París. Realment devia ser una persona amb molta personalitat, la mare, perquè ell, doncs, s'hi van casar, ella tenia una filla d'un matrimoni anterior i era algú que no sap molt bé què feia, es buscava la vida a París, vull dir, no. La qüestió és que, bueno, van tenir aquesta relació, ella es va morir d'un accident de cavall, quan Jorge Sant era petita, i clar, hi va haver un problema molt gran amb la família d'ell, perquè no l'acceptaven, no? De fet, només la va acceptar quan va néixer l'Aurora. Quan va néixer l'Aurora, doncs, el Maurice li va apuntar i va dir, que tens la teva neta, accepta-la, i aleshores, bé, va ser d'aquesta manera, però va passar aquest accident, no? Es va morir en un accident de cavall, i es va quedar l'Aurora en mans de l'àvia, i a més va ser molt traumàtic, no? I això ho explica molt a les seves memòries, va ser molt traumàtic perquè, clar, es veu que l'àvia, doncs, va pagar diners a la mare perquè, no?, desaparegués, anés a París, i així ja pogués, doncs, fer-se una mica amb aquella nena, no?, formar-la, educar-la a la seva manera, que, tot i que era aristòcrata, va dir que l'àvia també era una persona intel·lectual, no?, o sigui, es va realment preocupar molt perquè tingués una educació, doncs, molt, molt completa, no?, doncs, en tots sentits, i al mateix temps molt salvatge, no?, perquè us heu d'imaginar la nena, doncs, corrent per als camps, barrejant-se amb els camperols, no?, i tot això apareix molt a la seva obra, no? De fet, ella deia, diu, la sang dels reis es troba barrejada en les meves venes a la sang dels pobres i dels humils. O sigui, que trobem una banda aristòcrata, sí, però que realment per ella l'escriptura és una manera, doncs, de guanyar-se la vida, de treballar, i també, doncs, molt aquesta sensibilitat social que ha estat molt, molt representada a les seves obres, no? Tenim, doncs, i el que sigui, doncs, a les obres d'això que li diuen les novel·les Champêtre, no?, campestres, no?, on apareixen moltes campanes del Verdi. Això és de Noan, que és una expedició aèria, que perquè veieu que realment és un camí enorme, està situat no gaire lluny de París, no?, està situat a Orleans, una mica al sud d'Orleans, i bé, i aquí, doncs, té aquesta, bueno, aquesta infància enyorant la mare, que jo justament he trobat molts punts en comú amb la Reixas, tu també, perquè allà també hi ha tot el tema del ves de la mare, de la nit que no hi és, de l'abandó, de les escales que pugen, tot això ho trobem a les memòries. O sigui que Bruce en cap moment ho parla de manera explícita, però hi ha molts punts en comú, i l'escena aquesta del drama, perquè de tant en tant la mare venia a visitar-la, no? L'escena aquesta del drama, de dir-se que la meva mare m'ha de venir a fer un petó, perquè realment ella, doncs, necessita, no?, la seva... I la mare, doncs, que puja, que no pot, que no sé què, les coses, no?, que no visites o el que sigui, i això ja es troba a les seves memòries. I després, doncs, bueno, Bruce ho recupera també. I a més, en Bruce no s'entén gaire el context, perquè almenys no estaria en un moment, però en canvi aquí sí, no? Jo crec que aquí, d'alguna manera, doncs, ella té aquest sentiment d'abandó molt, molt fort, no? Després també ja sabeu que té aquesta implicació política, no?, molt important al llarg de tota la seva vida, evidentment també per aquesta sensibilitat social doncs, amb la República, i a més en les seves memòries també explica com, com segueix les peripècies de Napoleó a la campanya russa, que clar, ell és el que somia amb Napoleó a París, era com un ídol, no? era l'heroi, i a més explica això que estava a la campanya, que se'n va i no saben on para, no? L'exèrcit, perquè passava així en aquella època, clar, no tenien sense comunicació ni res, vull dir, era com... Bueno, qüestió, és que ella realment doncs, té aquesta implicació política, tot i que no està absenta de contradiccions, perquè més, clar, van evolucionant, i aleshores, per exemple, quan va haver-hi la Comuna de París, el 1871, ella es va posicionar en contra dels comunars, no? Que dius, ostres, no? I a més també va sortir escaldada, no? En segons quins moments, perquè va veure que se li escapava les mans i tot, vull dir que... Bueno, i després també té algunes... que és el que deia, no? Que sí, feminista, però clar, s'ha de veure en el context, no? Perquè ella també era molt conservadora, no? Respecte al paper de la dona a la política, no? I ella mateixa es presenta en una carta que li envia a Etienne Aragó a finals de 1948 com una dona que no ha sortit mai del seu rol de dona. Que et quedes comparat, no? Perquè no ha sortit del seu rol de dona, aleshores, ni en política ni en literatura. Clar, no sé si és també, és que fan una afirmació, no? De dir, jo com a dona, que tot el tant ha semblat, que li ha de fer, com que no hi ha un rol específic, sinó que ella ha actuat com a dona. No? En tot cas, bueno, les tendències socialistes tenen traduccions molt concretes, no? En la seva manera de viure. Per exemple, aquí a Noan ens explicaven que el que menjava, que eren els amos, no? Els senyors de la casa, era el mateix que menjaven doncs, els servents. No? Hi havia, i ella volia realment doncs, que hi hagués aquest esperit, no? més socialista. A banda que més hi anava a cuinar, i una de les coses més boniques de la casa de Noan és la cuina, és espectacular, també s'ha conservat molt bé tota la vaixella, tota la bateria, no? La qüestió és que, bé, doncs, tot el que és les seves tendències socialistes, ella defensava durant les seves obres una societat sense classes, no? I realment ho aplicava, en aquest sentit, almenys a casa seva, no? era com coherent, no? Intentava fer-ho així. No? En aquest punt també té molts vincles amb el Tolstoi, que Tolstoi era més jove que ella, no? Són 23 anys més jove, però Tolstoi, que era traductor francès al rus, estava en el corrent de George Sand, de la seva obra, i de fet tenen molts punts en comú no només amb aquesta vocació, no? Doncs socialista i d'anul·lació de les classes socials, sinó també doncs, per un tema de concepció del món i de la divinitat com panteista. No? O sigui, això vincula molt amb el personatge aquest del Coran B, que darrere doncs, hi ha aquesta visió panteista de la divinitat molt impregnada doncs, en tota la naturalesa, i això doncs, té un punt en comú amb el Tolstoi. No? El que passa és que Tolstoi la va vindre realment va ser d'aquests autors, com tants d'altres, que van començar doncs, a criticar-la, o com el mateix Baudelaire, que deia que era una doctrina. No? Perquè ara ja vaig amb el tema doncs, realment del personatge, que no deixava de ser una dona doncs, tan muda, precisament per la seva posició, per la seva llibertat, i molt criticada. No? Aquí, per exemple, vaig trobar aquesta caricatura, que veieu, doncs, que li criticaven sobretot que fumés, no? Era una cosa, mira, el tema del fum, ve de veneno, no? Sí, fins i tot el fet que, bueno, que fumés, que es vestís d'home, evidentment, perquè és en aquest sentit doncs, va ser de les primeres, que ella, en les seves memòries, ho explica d'una manera molt natural, no? Clar, aquí a París, que estava tot el terra enfangat i tot, era més còmode anar d'home, o sigui, vestida d'home, i a més passava com més desapercebuda, però no era com per disfressar-se, que també és que hi ha un punt de canvi, no? De roda de personatge, de joc, no? Però ella, tal com explica ella, era també per una qüestió pràctica, no? De dir, clar, si havia d'anar un llavall i si havies d'anar amb aquests vestits que t'emportaves i tal, doncs ella no era gens còmode, no? I, evidentment, doncs, això, no? Una autora que s'ha mirat doncs, la mica a la banda del tema i aleshores també una de les coses que causava escàndol era el tracte dels no, homes i després també doncs, tota la seva vida amorosa que havia sigut que a banda de Chopin doncs, tenia molts altres afers, no? Doncs amants i fins i tot fins ben gran, eh? O sigui, fins ara quan tenia 50 i pico d'anys va tenir una fera amb un company del seu fill, del seu fill Maurice. I imagineu-vos com era que Maurice ho va condemnar, evidentment, va dir que no li agradava, perquè ells estaven tots anuant, no? I ella doncs va agafar i se'n va anar, amb els tapar els trastets i se'n va anar per viure aquesta història d'amor amb aquest escultor, no? Doncs a fora d'un altre lloc, no? Per poder viure-la i fins que doncs es va escoltar, no? I en tot cas, veieu, és un personatge que sí que és com un personatge tan feminista, no? Abans de la banda dret, i sobretot perquè en les seves obres es va oposar molt al matrimoni, o sigui, era una lluita contra el matrimoni i el casament, que el veia com una forma de prostitució legal, no? I una violació, això sí que... I una de les primeres obres que després ja pensaré més en concret, que és l'Èlia, justament planteja que el matrimoni, que era, es venia com això, no? Tota dona, el que havia d'aspirar a la seva vida, era doncs, bueno, doncs casar-se. Doncs en aquest sentit ella, aquí en aquesta obra, que va molt gran escàndol, doncs plantejava això, que el matrimoni no feia la felicitat de les dones i el que demanava era doncs, que no hi renunciessin, no? Que no fossin submisses, que revoltessin, vull dir que realment aquí en les seves obres hi ha una posició molt clara. I les dones, de fet, hi havia els seus llibres de matar. Això també diu molt del tipus d'obres que feia. Va ser, doncs, per tant, una dona que va fer ostentació de la seva llibertat, va lluitar contra els prejudicis, una personalitat desbordant, no?, a tots nivells, i grafòmona, també, grafòmana, va escriure més de 70 novel·les, 50 volums de temes molt diversos, molta correspondència, també va ser dramaturga, crítica literària, periodista, traductora, va escriure contes, vull dir, realment va tocar molts gèneres, no? Perquè era, no s'ho vull imaginar això, no? Una personalitat esborrant. I a més ella tenia aspiració realment de fer una obra de primer ordre, no? I en aquest sentit es va envoltar de la intel·lectualitat de l'època que la van acceptar i ja estava, doncs, bé relacionada, no? Ella venia noant, doncs, a Flaubert, a Alexandre Dumas, a Théophile Gautier, tots aquests van passar, no? I bé, tothom la va reconèixer, no? Aleshores, aquí a Noant, com a crear com un centre realment artístic, un dels seus lemes era siguem artistes. Aleshores, bueno, tenia aquest esperit doncs, de lliure, de provar, de curiositat, no? I abans parlàvem, no?, de la conciliació familiar, doncs ella realment era algú que va ser capaç de ser, com a escriptora, doncs, de desenvolupar una obra ingent, no?, amb tota aquesta quantitat de novel·les i tal, de ser mare, perquè a més ella va ser mare de dos fills i els va educar ella, o sigui, els va dedicar molta atenció a la seva educació, i a banda com a dona, que li va tenir tot un reguitzell de mans, no? I també és el que també va tenir una fe en una actriu, no?, en la vida de cul, bueno, en fi, que va ser, doncs, en aquest sentit, molt bé. Balzac deia que era un home. Suposo que ho deia en plan elogi, no?, però vaja. I Flaubert deia que era el tercer sexe. O sigui, hi ha realment aquesta mena d'elogis que ja van com per, no?, d'escapar realment com un home, no?, i és capaç d'això. Aleshores, deia com comença a escriure. Aquí la tenim, sí. Aquí la tenim, doncs, aquesta era la seva àvia, que va fer aquest retrat d'ella quan era petita. Perquè us imagineu quina àvia tenia, no? I davant d'ella era doncs, artista ella mateixa, I aquí, doncs, ella es va casar amb el François Casimir Durand, i bé, doncs, el tema és que va estar vivint 14 anys amb ell, va tenir aquests fills, no? Però no després de 14 anys se sentia com enterrada en vida, ja no han, i va decidir doncs, marxar a París. El marit li va donar el permís, perquè va dir, a més era en aquella època que es casaven i totes les seves pertinences, tot el seu patrimoni passava en mans de l'home. No? La qüestió doncs, és que ell li va donar permís, perquè també ja li anava bé, no? Era aquest tipus de matrimoni, i se'n va anar a París i va ser quan va començar doncs, a buscar-se la vida, a veure com podia doncs això, no? Escriure. I aleshores apareix el personatge aquest del Jules Sandeau, que aquí ja comenceu a trobar els vincles amb el pseudònim, perquè de fet ve d'aquí, no? de Jules Sandeau, que era doncs, amic, amant, no? Això el va conèixer el 1830, i va ser ell, no? que el va introduir en el món, literari. I bé, doncs van començar a escriure unes primeres novel·les, no? Això, aquest format doncs, de novel·la curta, a quatre mans, a la revista de París, una novel·la, per exemple, que es deia La prima dona, el 1931, amb el pseudònim de Jota Sant. No? Aquí, per tant, trobem que no hi ha cap traça de moment d'ella, no? de la Valentino Gol, de Lucille Dutton-Sinclair, però hi ha aquesta jota, no? I tampoc vam voler posar Jules Sandeau, vam escurçar-ho, vam fer com una cosa així i tal. I una cosa molt curiosa després és que van escriure una altra novel·la a quatre mans que es deia El Comissioner, amb un pseudònim, Alfons Sinyol, que era un escriptor que acabava de morir. Es veu que això es feia a l'època de la ruïna, no sé, li van robar el nom així tranquil·lament i van publicar doncs, també es van fer una altra novel·la que es deia Rose Blanche, que era una novel·la de 5 volums, ja veieu que realment era un tipus d'escriptura de volum, no? de contundent. I mica en mica la seva relació doncs, bueno, es va distanciar, us heu d'imaginar George Sand com una força de la natura, allò, treballant 6 hores a la nit, no? escrivint molt, i ella en canvi doncs, va dir que li deia que era una mica molt dur, que no escrivia prou i tal, i és una qüestió que va provar d'escriure ella sola. No? I ella sola va publicar Indiana, bueno, aquest és el tema del pseudònim, sí. Va publicar Indiana i aleshores ja va posar Jota Sant. Va ser l'editor que li va recomanar, com que ja el nom ja era conegut, que mantingués doncs, el nom, però va posar aquesta... Bueno, primer va fer la G no, de George, però, de fet, va fer una cosa molt estranya, no? I és que en comptes de posar George amb S, que és com seria el masculí, el va deixar sense la S perquè així doncs, creava com una ambigüitat, no? com una mena doncs, de forma... Suposa que, no sé, he llegit en algun lloc que era una forma femenina, com si fos Georgina, però que, no, que a França no es coneix gaire. No? O sigui, realment era una cosa estranya. No? I aleshores, en tot cas, com parlàvem la Manu Real ahir, no? I en aquest cas va començar a adoptar el pseudònim primer com una manera per realment arribar al públic, no? Però no perdre el públic, si més no, que ja tenia, per intentar doncs, publicar. Però després, clar, un cop ja va tenir aquest pseudònim, doncs per ella va ser una marca, no? Una marca perquè a més ja no se n'amagava. I a més es veu que en aquella època hi havia moltes dones que un cop es descobria que eren elles, passaven a escriure amb el pseudònim real, però ella no, ella ho va voler mantenir realment com una marca no? per posicionament no? molt clar. I amb una carta a la seva mare doncs deia això, no? deia per mi, estimada mare, la llibertat de pensar i actuar és el primer dels béns. O sigui, aquí en aquest cas el pseudònim per ella primer és com un escut no? i després és com una arma, no? és com una arma, un escut per mantenir la seva llibertat i després doncs, com una arma, perquè ella sí que va operació d'esma de fer Vargas, no? que s'amaga i tal, no, ella realment doncs, volia prendre la paraula, volia que se l'escoltessin, però tot i així va preferir mantenir, doncs, en comptes d'un nom heretat, no? un nom doncs, amantí, no sé quant, no, no. era ella que es creava, no? Fia un acte de creació artística. I aleshores, clar, la primera novel·la, Indiana, ja va ser un escàndol. Va de dir que, a més, es van pensar que l'havia servit pel sac. També es van pensar que era un home, no?, que hi havia darrere. Però, clar, en el sentit positiu de dir, ostres, és que està molt ben escrita. Ara, la temàtica, doncs, us deia, no?, molt, molt subversiva, no?, perquè és l'any 1832. I es tracta, doncs, l'argument és, bueno, és la Indiana, no?, és aquest personatge que és una jove criolla de Reunió, que està casada amb un coronel, no?, el coronel del mar, que és molt gran, ella no l'estima, busca l'amor, la passió, no?, busca viure sense l'amor, i s'enamora del veí, no?, del Raimon Renier, que és un veí jove, atractiu, molt eloqüent i tal, però resulta que aquest li havia seduït la seva criada, de nou. I aquesta, doncs, quan s'assabenta d'aquella que va fer, doncs se suïcida. No? Ui, és un drama. Però ja veieu que en aquesta primera novel·la, si no hi ha un posicionament molt clar, no?, del que serà la seva obra, que és el combat interior de les dones entre el deure de ser esposes, que és pel que les crien, no?, i pel que les eduquen, i el seu anhel de ser felices. Aleshores, una mica totes les obres giren al voltant d'això, no? M'ha costat molt trobar textos en els quals ella reflexionés sobre la seva pròpia obra, perquè és això, hi ha moltes biografies, hi ha les seves memòries, i les memòries tenen un punt que sorprèn, perquè són com molt blanques. Jo pensava, aquí parlarà de Chopin, parlarà de la Jardin Musée, parlarà de... I no. A més, com a format, com a gènere de memòries, que es diu Història de la meva vida, és molt innovador, perquè fins aleshores totes les memòries que havien fet també les grans dames de l'antic règim es presentaven sempre com un testimoni d'una època. O sigui, elles no eren importants, elles eren una mirada, no? Una mirada, explicaven els costums, el que feien... Com... En canvi, ella, les seves memòries, el que fa és una història de la meva vida. No? O sigui, ella explica com s'ha construït com a dona, com ha anat els problemes que ha tingut també a nivell familiar, no? Perquè va tenir uns problemes amb els fills, però en qüestió de mans i d'amors pràcticament no diu res. No? En tot cas, realment costa molt trobar això, textos en els quals ella reflexioni sobre el que ha fet, però vaig trobar una de les obres completes en el qual justament, no? que es diu Qüestions d'art i la literatura del 1842, que és bastant posterior, en el qual doncs, ella, justament parlant d'Indiana, diu això que us he posat aquí, que diu: vaig plantejar amb molta reserva i submissió al principi, en dues novel·les titulades Indiana i Valentina, quina era la moralitat, el matrimoni, tal com es contracta i se'l considera avui. Les dues vegades se'm va respondre que jo era una persona perillosa, que qüestionava, i bé, i a més qüestionava les coses i més diu, i per tant, una novel·lista immortal, no? O sigui, que ella tenia consciència que estava fent una cosa que jo estava transversant la societat, no? O sigui, que era forta fins a aquest punt de realment posicionar-se i empoderar-se. Després va fer aquesta Lèlia, que us comentava al principi, que aquí ja va ser també un gran escàndol, no? Perquè parlava de l'amor físic explicat des del punt de vista d'una dona, i aquesta obra és del 1833, i també, no? Va dir que aquesta nova novel·la va causar en la crítica un autèntic furor. Mai cap novel·la havia desencadenat uns tals anatemes ni alçat una indignació tan ferotge. Deien que era un esprit pervers, un caràcter odiós, una ploma obscena, no?, per haver esbossat el fantasma d'una dona que busca en va l'amor en el cor dels homes dels nostres temps, no?, i que es retira al desert somiant l'amor ardent que es va consumir Teresa, que apareix amb Teresa de Jesús. O sigui, per ella el seu referent, no?, doncs era aquest. Després també en aquest mateix recull, doncs, que està dins les seves obres completes, parla d'aprenent a destal, no?, dels avantatges del progrés. Cito, diu: els avantatges del progrés en l'educació de les dones han estat fortament contestats des de sempre. Però ja podem dir que la generació present els discuteix de bona fe. Esperem que aviat sigui així, no? Es pot traduir molt ràpid. Estem convençuts que els homes realment forts i per tant realment bons i assenyats, desitgen l'emancipació intel·lectual de les dones. Creiem que aquells que se n'espanten són homes febles, que necessiten la gendarmeria per demostrar la seva superioritat i que si no tinguessin aquest ajut caurien a sobre de les seves esclaves. No? O sigui, vindrà un temps en què el camp de la ciència, l'art i la filosofia s'obrirà als dos sexes. No? Tot això diu ella, o sigui, que també va teoritzar sobre el tema del feminisme. Aquí teniu, per exemple, doncs, que us comentava, no? Que va conrear diferents arts. Això és un autorretrat que va fer ella mateixa, que es va signar Aurora, no? Perquè encara no havia fet el pas aquest. I el 1830, i aquesta és la Marie d'Orval, que és aquesta actriu que també diuen que s'hi va relacionar. Hi ha un moment molt important a la seva vida, que és l'afer que va tenir amb Alfred de Musset, que va ser com un abans i un després. Sobretot perquè va ser quan va fer el cop de cap i va dir no, jo m'he d'independitzar, he de recuperar Noan, he de recuperar els meus fills, perquè fins aleshores vivia una mica doncs, com podia, no? Estava a París, però era una persona ja coneguda justament per tot el tema doncs, de l'escàndol que causava i l'èxit que van tenir les seves obres realment. I aleshores amb aquest, que justament ella era molt més gran, ella tenia 29 anys, ell tenia 23, doncs va ser un amor d'aquests superapassionants, no? Se'n van anar, no es coneixen per res, se'n van anar a Venècia i va, ja van tenir també tot de problemes perquè es van posar malalts, en fi. La qüestió és que ella, per exemple, doncs es va enamorar del metge que cuidava el Musset, va tornar amb el metge a París, no? I a més, clar, era un esperit lliure, no? És una mica que comentàvem d'aquests esperits que en aquest cas era ella que deia mira, ja me n'he cansat, adéu, i mira que aquest el metge doncs no està malament. I aleshores, en tot cas, l'afer entre ells dos, això és un dibuix que ell va fer el Musset, també va fer tota una sèrie, perquè veieu que també va tenir un costat com molt femení, no? I que va ser, clar, l'afer del segle, no? I a més a més, arran d'aquest afer, hi va escriure, no? Les confessions d'un infant del segle, el 1836, on parla doncs, d'aquest afer, i ella, bastant més tard, el 1859, va fer una novel·la que es diu El Lui, que també en parla, que és una història del cinema, s'ha quedat no, en la història com una mica l'amor passional, aquest però foc d'encenalls també, no? Perquè va acabar ràpidament. I aleshores, en tot cas, va ser després de l'afer de Musset que ella es va tallar els cabells, els hi va donar pell, perquè bueno, van tornar a París, van tornar junts, van separar, va ser una mica de... fins que no es va trencar realment la relació, doncs va haver una estivella ronça, però aquí sí que va fer un cop de cap, es va tirar els cabells, li va enviar, i va ser quan, jo crec que d'alguna manera va fer un acte d'empoderament, no? De dir, doncs jo ara, això, no? Torno, començo una batalla judicial per mirar de no divorciar-se del seu marit, perquè en aquella època ni es podia divorciar, o sigui, no existia com a figura el divorci, però si més no separar-se, recuperar els seus béns i bueno, recuperar també la custòdia dels seus fills. I bueno, va ser una batalla, perquè va ser una batalla judicial i evidentment es va tenir un afer amb l'advocat, no? Que va fer això de Bush, o jo que va viure bé. A més, Michel de Bush, quan aquest era un pseudònim, era algú que també la va introduir molt en política i a més es veu que era un home molt guàs, també molt intel·ligent, va haver-hi aquí un feeling molt fort entre els dos, però també no va fins que va durar, no? I aleshores, bé, veieu que ella va aconseguir, tot i fer aquest tipus d'obres molt enfocades en reivindicar el paper de la dona, el seu dret a ser lliure, a ser estimada, a estimar, bueno, doncs, tot i això, doncs, va aconseguir tenir aquest reconeixement de la intel·lectualitat del moment, sobretot doncs, es va fer molt amic de Flaubert, la seva correspondència amb Flaubert està molt bé, després també amb el Saint-Beuf, que era com una mica el crític que tallava bacallà a l'època, no? El Saint-Beuf era una mica també com el seu tutor, però bueno, generava aquesta ambigüitat, no? O sigui, aquí sí, no? L'apreciaven i la tenien, no? Una mica com passava, no? Perquè no sabien molt bé on situar-la. I bé, ja aniré acabant, Aquí, clar, no podia estar-me a mostrar, no?, aquesta, el tema de la relació amb Chopin, que també, doncs, va durar 14 anys, bastant amb ell, i no sé si sabeu que van trencar per un tema de la filla. Doncs resulta que la filla, bueno, vivien tots junts a la casa, i la filla es va casar amb un escultor que no estava pagat, no?, i tenia molts deutes, i li van demanar a la Georgia Sand, perquè era una mica com la matrona, la mare de tothom li anava demanant ajut, perquè justament ella treballava molt, i tenia doncs, diners, bueno, li va demanar que s'hi portés a la casa per poder pagar aquests deutes i que ella va dir que ni parlar, no? I el Chopin es va posar al costat de Solange, que era la filla, no? I aleshores li va estar molt de greu, va viure com una traïció, i al final doncs es va marxar, no? Però vaja, després va tenir l'altre fer, vull dir que veieu que no. I bé, doncs ja teniu ja l'Illa de Gran, no? Amb aquesta autora, doncs, que tota la seva obra, clar, s'emmarca dins del moviment romàntic. En aquest cas, doncs, està clar que per ella, doncs, més important era el tema dels sentiments. A les seves memòries hi ha un fragment que us llegiré, que és molt bonic perquè veieu com és una mica la seva concepció de l'art. Diu, hi ha en l'ànima alguna cosa més que en la forma. L'entusiasme, la fantasia, la passió, el dolor, no troben una expressió en el domini de l'art, sigui quin sigui, independentment de l'artista. Demano perdó als mestres, els venero i adoro, però mai m'han donat el que la natura m'ha donat, el que jo mateixa he sentit mil vegades, la impossibilitat de comunicar als altres. L'art em sembla una aspiració eternament impotent i incomplerta, igual que totes les manifestacions humanes. Tenim, per desgràcia nostra, el sentiment de l'infinit i totes les nostres expressions tenen un límit que ràpidament s'assoleix. Aquest mateix sentiment és vaga en nosaltres i les satisfaccions que ens dona són una mena de turment. O sigui, això, no?, molt romàntic, de dir que tenim una neguit a dins, no?, un sentiment d'infinit que ho intentem, evidentment, no?, però mai serà tan fort com aquest sentiment que tenim, no? I ja per enllestir, doncs, de fet, no deixa de ser una autora que amb molt de temps va ser oblidada, no?, va ser als anys 70, que la van com reivindicar una mica, i va passar, això, més que com a escriptora, doncs com a feminista, van la letra, com una dona forta, com una dona que va trencar molles. Però el més curiós és que estava mirant un volum que em vaig comprar fa uns anys de Història de la Literatura Francesa, en francès, del 2010, una cosa de butxaca, així com molt manual, no?, i dic, ai, vaig a mirar, a veure què diuen de la Georgia Sand. I dediquen un paràgraf així. I el Sainte-Beuve, bueno, dues pàgines, no? I dius, vaja, o sigui, no deixa de ser encara això, no?, aquesta manera d'encastellar-la, no?, i de no valorar el que és la seva obra. Tot i que és cert que avui en dia, personalment, ja us dic, interessen molt les memòries, els diaris d'un viatger, tota la part més on ella s'expressa, no?, com a dona. Com a testimoni dels seus temps. Molt bé, doncs, moltes gràcies.